Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
Què creieu que tenen en comú l'Aràbia Saudita, Guinea Equatorial, Síria o l'Azerbaidjan? No són exemples de democràcies, d'acord, és veritat, però també comparteixen una altra cosa. Els controlen una sola família. Al Golf Pèrsic, més enllà dels saudites, la llista de monarquies hereditàries i autoritàries és força llarga, però arreu del món no només hi ha famílies que controlen monarquies o sultanats. Així, la dinastia Assad ha manat a Síria des dels anys 70. Els Kim, no amb Q, sinó amb K, ho fan a Corea del Nord des del 1948 amb Kim Il-sung, el pare i fundador Kim Jong-il, el seu fill i l'actual Kim Jong-un, net del fundador. A Cuba, el poder va passar de Fidel Castro al seu germà Raúl. Mubarak volia passar el relleu al seu fill a Egipte. O al Turkmenistan, els Berdi Muhammedow governa el país, primer el pare i ara el fill. O als Obiang Nguema, a Guinea Equatorial. O als Aliyev, a l'Azerbaidjan. Allà, tot queda a casa. Són famílies que controlen països sencers. Ara sóc a la Universitat Autònoma, a Bellaterra, i estic buscant la Facultat de Lletres, i no és fàcil, creieu-me. En aquest país som experts a col·locar un indicador amb el lloc que busques i el següent encreuament ja no hi ha el nom del lloc on vols anar. Vaig espavilar perquè m'esperen al Departament d'Antropologia.
Molt bé. Doncs soc Bruna Álvarez, soc antropòloga i soc professora del Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma i investigadora del grup AFIN, que treballem temes de famílies, infàncies, sexualitat, reproducció.
Per què és la família el nucli de poder en tots aquests països que comentava jo abans?
Sí, a mi aquest tema i aquesta reflexió que m'has aportat m'ha fet pensar en que, de fet, a molts llocs, no, la família té una situació de poder en el sentit de que regula determinades normes o determinats funcionaments. Des d'una perspectiva molt eurocèntrica, no, molt des de la nostra pròpia tradició, que el poder, i sobretot amb aquests poders democràtics, es desvincula d'aquests poders de la família, no? Però això és una construcció de la política, doncs, molt pròpia d'Occident i, no, amb aquest ancestre, no, de la Grècia clàssica, que és una mica d'on se suposa que hi ha un fil que ens uneix, no, amb aquest sistema de govern amb la Grècia clàssica. Però, en canvi, amb altres països no tenen res a veure amb la Grècia clàssica, ni la seva tradició política, ni la seva manera d'organitzar el poder ni de gestionar-se, no? Llavors, hi ha moltes organitzacions, hi ha molta manera d'organitzar-se políticament que depèn de les famílies o el que antropològicament i de manera clàssica es deien els clans. We are family.
M'estàs dient que en aquests llocs on no hi ha una tradició democràtica acaba sent normal, com instint natural, que confiem més amb el nostre fill o amb la nostra filla o amb el nostre cunyat que no pas amb una persona estranya. Ens surt això als humans?
Bueno, jo no crec que sigui un instint natural. És una construcció social o almenys és una organització social. Però no cal, perquè a vegades quan parlem, no, d'aquests països, no, on potser és molt visible aquest nepotisme, també ho estem fent moltes vegades des d'un prejudici, no? Com si la nostra societat, no, moltes vegades fos una societat democràtica i que s'exporta, no, sobretot aquest sud global, doncs aquestes organitzacions de polítiques horitzontalitzadores i democràtiques, i tampoc és ben bé així, perquè, bueno, nosaltres tenim el cas, no, doncs dels Pujol, que també es podria interpretar des de nepotisme, o casos, no, d'organitzacions o d'empreses que també passen, no, de pares a fills, i aquí també amb una perspectiva de gènere molt clara. Bueno, la família la coneixem més per lo bé i per lo dolent, però també hi ha una mica d'idea de transmissió. Volem transmetre als nostres fills aquella continuïtat del que som nosaltres, i també molt a veure, doncs, amb la memòria, amb una manera de fer, i, bueno, també assegurar una mica, doncs, el benestar de la descendència, no? I moltes vegades les famílies o determinades organitzacions familiars a molts llocs del món funciona una mica com a xarxa clientelar. Llavors, des de l'antropologia es miren, no, aquestes maneres de com es fan els parents, no? Per exemple, no? aquestes festes dels 15 anys, no? molt típiques d'Amèrica Llatina o també ara aquí.
¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar y que ibas a volar? Si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar.
Com es busquen aquests padrins que en el fons no deixen de ser aquests compadres que s'estableixen aquests vincles econòmics per fer extensa la família, una mica més extensa, com el que aquí serien més els padrins tradicionalment.
Has parlat de la paraula nepotisme. Clar, en aquests països on te governen, el poder ha passat de pares a fills i continuen el poder als fills i potser passaran als altres fills dels fills, per entendre'ns. Aquí hem de parlar de nepotisme, seria la paraula adequada per descriure aquesta mena de relació de família amb el poder?
Bueno, això de fet és interessant, perquè ara m'ho estava plantejant amb les monarquies europees, no? Parlem de nepotisme en una monarquia europea? Més aviat no. És com
clar.
La llei no, monàrquica,
hereditària,
no? Exacte, que ha de passar de pares a fills. Llavors, aquí caldria potser matitzar i mirar pròpiament el context i veure d'on surten aquestes relacions de familiars vinculades amb un determinat poder polític, no? Per exemple, jo miraria, no, com a antropòloga, si és que això ja és una manera d'organitzar-se localment i que després això, no, s'instauren aquestes institucions occidentals i simplement lo local s'adapta a aquesta situació global, o hi havien, no sé, diferents famílies que ostentaven aleatòriament o en diferents moments el poder i que arrel, no, d'aquesta colonització i aquesta imposició d'aquesta tipologia de govern, llavors n'hi ha una que guanya i les altres queden fora.
Clar, però hi ha molts termes aquests dies fent una mica de recerca, a banda del nepotisme, el favoritisme, l'abús de poder, el clientelisme, tot això són sinònims?
Clar, jo com a antropòloga et diria que sinònims no. Llavors jo crec que hi han pràctiques, no, de culturals, clientelars, no, que jo crec que això passa a moltes cultures, però sempre s'explica amb aquest clientelisme, no és només una relació de poder, que també, sinó una manera de redistribució a vegades, no? Llavors totes aquestes paraules jo crec que s'han de posar en context i analitzar quines són les pràctiques culturals de cada lloc concret.
Clar, per exemple, quan et sentia parlar, pensava en el tribalisme, no? Després parlarem de l'Àfrica. El tribalisme també és una manera de promocionar els que són de la meva tribu i, entre cometes, d'excloure els dels altres tribus.
Sí, el que passa que també quan fem servir aquestes terminologies, no? Sempre ens referim, no, això, doncs, tribalisme a Àfrica, i estic segura, no, que puc endevinar les imatges, no, que ens venen al cap, però en canvi Àfrica, primer, que és un continent enorme i molt complex, i amb molts matisos, no? O sigui, també amb molta desigualtat social, no? També hi ha classes molt altes a Àfrica i que sembla que no n'hi hagin, no? I està formada per molts països, no és el mateix, no? Guinea Equatorial o Sud-àfrica, no? I aquí culturalment la diversitat és enorme. Per tornar una mica cap a casa, hi ha molts pobles, moltes ciutats de Catalunya que creixem de manera molt endogàmica, no? Amb aquest concepte de colla, que queda molt clar quina és la teva colla i quina no és la teva colla, no? I quina és l'altra colla. I això són mecanismes endogàmics que en els que estem totalment vinculats en el nostre dia a dia i que no llegiríem mai com tribalisme, per exemple. Però estic segura que si analitzéssim antropològicament les pràctiques no són tan diferents, no? Aquesta manera de generar un nosaltres i generar una alteritat amb els altres, no?
Algú pot preguntar-se que als Estats Units, bé, potser els últims anys ja no tant, no? És un exemple de democràcia al món, hi ha hagut dinasties poderoses, no? El Kennedy, els Bush, els Clinton. He llegit, per exemple, que Bill Clinton va nomenar la seva dona el 93 en un càrrec al Departament de Salut, o el mateix Donald Trump va nomenar la seva filla i el seu marit com a assessors especials el 2017. Això en un país on teòricament es diu que triomfa la meritocràcia, no? Això també podríem considerar un nepotisme?
A posar sota sospita tota expressió familiar, a vegades no sé si és tan meritocràtic, no? Que sempre intentem prevenir aquests favoritismes, però en el fons, i mirem el que està passant a Ayuso, etc., ja es troben els mecanismes del favoritisme, però en canvi quan vols fer les coses bé, a vegades no pots, perquè realment aquests vincles sanguinis, no, és que has de demostrar encara més que pots fer aquella feina, i moltes vegades per normativa no la pots arribar a fer. Llavors això és interessant de reflexionar-hi almenys.
I clar, per combatre el nepotisme, com es pot fer? Perquè clar, fer-ho des de fora o pressionar-los des de fora no és la solució, no?
No, això ja en molts temes complexes, l'antropologia jo crec que és una eina interessant, perquè hi ha hagut aquest debat, no?, entre el relativisme cultural, no?, és de dir, bueno, no?, doncs que es respecti absolutament totes les pràctiques culturals de qualsevol lloc del món, però llavors ens xoca amb els drets humans, no? Llavors una mica el que la proposta de l'antropologia és que siguin processos inclusius, és a dir, aquests propis països on tenen aquestes pràctiques tan institucionalitzades, mirar les desigualtats de poder que generen i veure com una mica transformar, no?, des d'una manera doncs més equitativa, però mai des d'aquesta perspectiva occidentalitzadora, que evidentment hi ha una relació de poder històrica.
Ara, quan analitzem alguns d'aquests països, que farem, ens aconselles que actuem sense prejudicis, no?
Sí, jo ho intentaria, sobretot abans de dir alguna cosa que fan els altres, pensar com ho fem nosaltres, que segur que trobem moltes més semblances que diferències.
Doncs, Bruna Álvarez, moltíssimes gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
A prop del Departament d'Antropologia hi ha aquest restaurant on sóc ara per agafar forces abans de tornar cap a Barcelona, al barri gòtic que he quedat per parlar de la família que ho controla tot a Guinea Equatorial.
Sí, sóc Gustau Nerín, sóc professor d'Història d'Àfrica a la Universitat de Barcelona, em vaig formar com a antropòleg a Barcelona i vaig passar molts anys treballant a Guinea Equatorial amb diverses feines. He estat professor a la Universitat de Guinea Equatorial i he publicat diversos llibres d'història d'aquest país.
Teodoro Obiang Nguema ho controla tot a Guinea Equatorial?
Sí, realment Guinea Equatorial és una dictadura, però és una dictadura de caràcter molt personalista. Hi ha un partit únic, el PDG, però en realitat les estructures del partit tenen molt poc poder front al poder personal del dictador. És realment un règim on la figura presidencial ho és tot. És a dir, fins i tot la policia política, el seu nom que té és Seguridad Presidencial, és a dir, és directament tot un sistema enfocat cap a la protecció d'una persona i el seu entorn.
Guinea Equatorial és un estado soberano que no interfiere en los asuntos internos de otros países y espera que se respete su soberanía nacional y no se interfiera en sus asuntos internos.
Clar, de fet, actualment, si no tinc mal entès, el líder nacional no monàrquic que porta més temps al poder al món. Com s'ho ha fet per mantenir-se al capdavant des de l'any 1979?
Bé, Teodoro Obiang Nguema ha jugat amb diversos factors. En primer lloc, ell va arribar al poder mitjançant un cop d'estat amb el que va enderrocar el seu oncle, i es va beneficiar durant un temps del canvi de règim. El seu oncle havia tingut una dictadura tremendament cruel, de les més cures que hi havia hagut al planeta en aquella època, als anys 70, comparable doncs a un Idi Amin o a un Bokassa o a un Pol Pot, i davant d'això la reacció de la població va ser en un primer moment d'agraïment a una persona que els havia tret de sobre doncs algú que havia comès un nombre d'assassinats tremendo. El moment en què Obiang comença a patir és als anys 90. A tot Àfrica hi ha una onada democratitzadora tremenda. Les institucions internacionals, Nacions Unides, la Unió Europea, comencen a pressionar els líders africans perquè es democratitzin. En aquell moment la població de Guinea veu un forat d'oportunitat i va començar a haver-hi moltes reivindicacions democràtiques, va haver-hi una mobilització política molt important de la població, i tot això es va estroncar el 94 amb la descoberta del petroli. I a partir d'aquest moment es multiplicaran els ingressos de l'Estat. Què farà Obiang amb els ingressos de l'Estat? Per una banda, millorar el sistema repressiu, però per altra banda també utilitzar aquests diners en bona part per corrompre fins i tot l'oposició. Però per altra, el cert és que el nivell de vida en conjunt del país millora, i això també li ofereix una certa estabilitat durant bastants anys. Els que hem conegut Guinea abans del petroli hem vist un país amb una situació de misèria absoluta, i realment el petroli va alleujar aquesta situació. L'altra qüestió és que evidentment el petroli s'ha repartit de forma absolutament injusta, que hi ha una gent que s'ha enriquit de forma desbordant i que hi ha una gent que s'ha beneficiat moltíssim menys. Pensem que quan Obiang arriba al poder més del 50% del producte interior brut del país ve de la cooperació exterior i que Espanya representa com el 70% d'aquesta cooperació exterior, és a dir, Guinea depèn per tot d'Espanya. Què farà alliberar Obiang de la influència d'Espanya? El petroli. Quan apareix el petroli, Obiang és lliure de la influència d'Espanya i a partir d'aquest moment Obiang podrà fer molt més el que vulgui. A partir d'aquest moment Obiang multiplica les seves aliances. En aquest moment és un gran aliat de Corea del Nord, però ara és un gran aliat d'Estats Units.
Després podem continuar parlant del petroli, però m'interessa parlar de la família. Fins quin punt té importància la família com a clan dins el país?
A veure, és clar que Obiang, si aconsegueix fer el cop d'estat al seu oncle Macías, és perquè ell forma part del seu entorn, perquè és del seu mateix clan, del grup dels Essangui. Això és important perquè hi haurà una tendència des de la dictadura, tant de Macías com d'Obiang, de confiar més amb les aliances familiars que amb les aliances polítiques. Les aliances familiars també són aliances polítiques. La gent que és pròxima a tu per família és gent que políticament et serà lleial i et servirà. Quan viatgem a Guinea és bastant obvi, per exemple, si passem davant de la seu del partit del govern, si mirem els cotxes que hi ha aparcats a davant, i són cotxes normalment de gamma alta, de gran luxe, o tenen matrícula oficial o tenen matrícula W-N, Wellenzas. Bona part de l'èlit del poder surt d'aquest districte, que és el districte d'on és natal Obiang.
Saps quants fills ha tingut Teodoro Obiang? Jo he llegit que n'ha tingut una quarantena, potser.
No sé si n'ha tingut una quarantena o una vintena, n'estic segur que sí. De fet, Obiang ha tingut tres dones oficials, està casat amb tres dones i després ha tingut molts altres fills amb altres relacions. Dels fills que han passat pel govern, segur que n'hi ha doncs, pel govern o per càrrecs públics, etc. En tenim al voltant d'una vintena que en algun moment han ocupat postos. Pot ser que en tingui més, pot ser que alguns no els tingui coneguts, però sí, com a mínim una vintena han passat per càrrecs oficials.
Guinea Equatorial és conocida per ser una tierra de paz y estabilidad, donde conviven en armonía diferentes grupos étnicos.
A Catalunya ens ha arribat el nom de Teodorín, no? Un dels fills, Teodorín, pot ser un dels successors del seu pare?
A veure, Teodorín és el primer fill de la primera dona, de Constancia Mangue de Obiang. És la primera dona, té una posició de més relleu al país, és el que li anomenen la primera dama, i és una persona que té molt poder polític. Llavors, Constancia Obiang ha apostat perquè el seu fill es mantingui el poder i el seu fill ha sigut nomenat vicepresident del país. Un càrrec que no existeix a la Constitució. La vicepresidència, evidentment, sembla ser una porta per arribar a la presidència. És altament probable que Teodorín finalment arribi al govern.
El que passa que té algunes causes judicials a l'estranger, si no tinc mal entès, no? A França, a Suïssa, als Estats Units, i el seu estil de vida, diríem, jo vaig llegir, per exemple, que tenia cotxes de colors diferents, Ferraris, que feien conjunt amb els mitjons que es posava aquell dia, per dir un exemple. Té no sé quants, crec que algun àtic a París, etc. Aquest estil de vida estarà ben vist?
A veure, té un estil de vida de playboy, l'ha tingut durant molt de temps. Teodorín ha fet ostentació de la seva riquesa sempre. Ha sigut algú doncs, que ha tingut tots els luxes. Tenia, jo recordo, passejant per Malabo amb un cotxe que era una rèplica del cotxe Batman. Tenia tota mena de joguines pijes que ell utilitzava. Tenia un mini submarí de butxaca. Evidentment, aquest és un dels problemes. Teodorín s'ha destacat massa per això jo crec que ara està intentant fer un gir d'ocultar una mica la seva faceta de playboy, de diversions i presentar-se com un home d'estat. Pels guineans hi ha un altre factor. Teodorín és algú que mai s'ha casat, mai ha tingut fills. Per la gent tradicionalista de Guinea no és un bon perfil com a un candidat al govern. Els guineans pensen que la demostració de maduresa d'un home és que sàpiga portar una família i, per tant, algú que no és capaç d'una vida en família difícilment serà capaç de gestionar una societat més gran. Per tant, és un personatge que genera molts dubtes entre la població guineana.
Perquè actualment hi ha una mena de culte a la personalitat de Teodoro Obiang.
No, Teodoro Obiang ha desenvolupat tot un moviment al seu voltant de veneració, és a dir, les samarretes amb la figura d'Obiang estan per tot arreu.
Los guineanos que disfrutamos la independencia debemos agradecer al presidente de la república, escuelas, iglesias, por el progreso del país, lo ha sacrificado todo entre lo bueno y lo malo.
Músics que li han dedicat cançons, gairebé tots els músics del país en algun moment o altre li han dedicat, a més del partit únic que el considera doncs, president vitalici, li dona tots els càrrecs, tenim a més una estructura paral·lela que és el Movimiento de Amigos de Obiang i un moviment juvenil que és el Movimiento de los Hijos de Obiang, l'Associació de Hijos de Obiang, l'ASO. Per tant, la seva figura és central en qualsevol moment.
Et preguntava això perquè, clar, si ell té aquest culte a la personalitat, potser el seu fill Teodorín, pel que explicaves tu, no podrà aconseguir aquest culte, no?, per part de la gent, o això es pot aconseguir amb el temps?
No, Teodorín ha destinat molts recursos a aconseguir, per exemple, Teodorín controla l'única ràdio i l'única televisió privada que hi ha al país, que és Televisió Nasong. Ell ha tingut un mitjà de difusió de la seva personalitat durant molt de temps. És un individu que s'ha enriquit terriblement amb el diner públic i que ha fet milions, però que de tant en tant feia accions com anar pels pobles i repartir bitllets a la gent, o per Nadal oferir regals, joguines als nens, etc. És un personatge molt ambigu, és repudiat per molts guineans, però per altra té uns seguidors molt fidels. Hi ha un grup de persones que li són fidels personalment a ell.
Hem de recordar aquells que ens escolten que Guinea Equatorial va ser colònia espanyola des del 1843 fins al 1968.
El avión que vuela sobre el territorio español de las provincias africanas de Río Muni lleva un mensaje de afecto del jefe del Estado en la persona del ministro subsecretario de la presidencia, don Luis Carrero Blanco. Nodo va a acompañar cordialmente al ministro por las provincias españolas de África.
Quina herència ha deixat el colonialisme perquè Obiang s'hagi mantingut tant de temps al poder? Hi ha alguna relació?
Home, hem de pensar primer de tot que Obiang va estudiar a l'Acadèmia Militar de Saragossa, on normalment no es formaven ni gent demòcrata ni gent d'esquerres. Evidentment, Guinea, en bona part, és un residu del franquisme. La cultura d'Obiang és una cultura terriblement franquista. Les seves reflexions sobre la via social, sobre l'església, sobre quan arribem a una caserna guineana i veiem a sobre la portalada Todo por la Patria, hi ha tot un caldo de cultiu del franquisme que perviu allà.
Clar, Teodoro Obiang té 81 anys, que són els mateixos, per cert, que Joe Biden, per tant, encara pot tenir temps en el poder. Però en el cas que hi hagi la successió no sigui del tot neta, hi ha alguna possibilitat, o veus tu alguna possibilitat que pugui desembocar en una certa democràcia al país en el futur?
A veure, ara estem en una situació complicada. Obiang nota l'edat. En aquests moments està molt retirat del poder polític, ha deixat que el seu fill, com va ser president, ocupi molt el poder. El seu fill ha marcat molt territori, ha arribat, per exemple, a posar en arrest domiciliari per corrupció amb dels seus germans. Hi ha alguns germans que li discuteixen la influència, un d'ells és Gabriel Obiang Lima, que és el primer fill de la segona dona. En aquest moment doncs, hi ha una certa competència entre germans per arribar al poder. Si Obiang es morís en aquest moment o quedés inhabilitat, aquest canvi repercutiria en una lluita intensa, però no tant entre sectors democràtics i sectors dictatorials, sinó en diferents sectors de la família que defensarien igualment un model personal i autoritari.
La democràcia es una buena forma de gobernabilidad, pero no debe imponerse sin tener en consideración la idiosincrasia, historia, tradiciones de los pueblos.
Perquè m'imagino que el teixit social de Guinea està, diríem, en el no-res.
El règim ha tingut una gran capacitat de destruir l'oposició política. En realitat, hi ha molta gent que està en contra, però l'articulació del moviment en contra de Obiang és molt fràgil. Hi ha algun moviment social, però no hi ha un teixit preparat per la successió i, per tant, tot això juga a favor de la gent de la família.
Gustau Nerín, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mapa Mundi, el podcast per saber què passa al món.
Obiang ha destruït bona part de l'oposició política. Del Gòtic he pujat fins a la Diagonal per parlar amb un advocat equatoguineà que va ser perseguit al seu país.
Bueno, jo em dic José Luis Fumbá, soc de Guinea Equatorial, originari de Guinea Equatorial, advocat, estic treballant aquí a Barcelona des del 94, després que vaig tenir que fugir del país al 93 per motius de persecució política, i fins llavors soc aquí i diguem-ne que el meu terreny on m'agrada moure és els drets humans.
Vas haver de fugir per motius polítics. Ens ho pots explicar una mica millor?
Simplement, si sóc un advocat que té una predisposició molt important i una vocació arrelada en drets humans, en qualsevol lloc que no es respectin els drets humans, pues normalment tindré problemes perquè la meva obligació és denunciar-lo. I a Guinea Equatorial, pues ja sapiguem que n'hi ha un dictador que sistemàticament viola els drets humans d'una manera que no es pot ni tan sol donar-li un nom.
¿Qué será de nuestra gente cuando en el futuro el petróleo se agote? Ya nadie trabaja, el oficio es robar. Manejar millones a costa de saquear coches de lujo, mansiones y castillos y el salario. Es casi una burla que si Guinea va bien, hablan de Sipopo. ¿Por qué nunca de New Billy para hacer escuetos?
¿Qué representa para tu Teodoro Obiang?
Per mi simplement és l'home de paja que està posat allà, com tants països africans. És important únicament perquè té el poder per destrossar la vida dels guineans. Únicament per això, no importa. Per res més.
I fins quin punt és important la seva família, tot el clan que envolta?
Bueno, estem parlant de contextes on se va heredar un concepte d'estat i unes estructures d'estat que són alienes a l'Àfrica negra, i a més estem parlant de contextes que abans havien sigut víctimes de tràfic d'esclaus, després víctimes de colonització, i aquest moviment previs no tenien com a finalitat preparar-nos per una independència, desenvolupar-nos en estructures sociopolítiques a l'occidental, no? Simplement som estructures polítiques que jo, per mi, són votos formals a la ONU. En tot cas, a Guinea Equatorial, el cas és que les fronteres quan que se va independitzar Guinea Equatorial el 1968, el 12 d'octubre, són les fronteres que van ser fixades per França i Espanya al Tractat de París de 1900, i ningú natiu d'aquest territori va estar allà, i ningú se va preocupar de si era un país viable, si les comunitats que constituïen aquest territori tenien relacions que facilitarien la homogeneització, homogeneització, o etc., com passa pràcticament a tot Àfrica negra. Obviant, per mi, simplement és la persona de paja que interessa a aquells que estan aprofitant i explotant el país, que estigui ahí regnant o fent el que està fent, que no sé què és, però no es pot parlar de governació des del punt de vista polític.
I la seva família és important?
Bueno, sí, ja entenc a on vols anar. Lògicament, si són gent que estan posades allà sense cap mèrit i sense cap idea que és un estat, sense cap idea que és un interès general, i són gent molt mediocre, amb mala preparació i tot això, pues simplement això es converteix en una cosa com el que es diu República Bananera, que és molt més important ser germà o fill de Teodoro Obiang que tenir capacitat. I el primer que fan és donar-les molt benefici a la seva família i si pot ser que siguin hereditaris del seu reinat.
I en el futur això no penses que pugui canviar?
Bueno, l'únic que passa és que en el cas de Guinea Equatorial, el seu fill, el que diuen Tontorín, bueno, Teodorín, molt fàcil de confondre amb Tontorín, ell pues, s'ha ficat que és el seu fill, a pesar de que ha sigut molt advertit, i tenim la prova occidental dels judicis que ha tingut als Estats Units, a França. Per mi no representa res que el jutgen en Estats Units i a França, solament representa que l'estan advertint els països que tenen interès a Guinea que Teodorín no ha de ser el seu hereu. No crec, si agafa el poder algun dia el Teodorín, no crec que estigui tant de temps com el seu pare, perquè almenys el seu pare té una personalitat que, diguem-ne, que un moment donat sap qui és el més fort i és capaç de controlar-se una mica. En canvi, el Teodorín és una persona totalment incontrolable.
És a dir, quan hi hagi la successió i el Teodoro Obiang falti, creus que pot haver-hi problemes dins el país per aquesta inestabilitat o què?
Si no n'hi ha problemes ara mateix dintre del país, suposant que no hi hagi problemes, és simplement perquè la gent està molt escoltada i la gent no pot rebel·lar-se. M'explico, però la gent que té una mica de capacitat es rebel·la, i no és estrany que a Guinea Equatorial un terç de la població estigui fora. I per què un terç de guineans estan fora en un país tan ric? Simplement perquè el sistema polític no permet a la gent desenvolupar-se. I en el futur què passarà? Pues ja estic dient, el problema està en que nosaltres no som sobirans i qualsevol desenvolupament polític depèn de l'apoi de qualsevol potència important del món. I les poques vegades que n'hi ha hagut al sud global, presidents, diguem-ne, independents, pues s'han fet fora. Crec que parlem de coses que qualsevol que realment es fica ha de saber. Jo sempre dic el mateix, soc fill de la il·lustració occidental, perquè al cap i a la fi el meu pare em va enviar aquí a l'estat, que diu en Espanya, a estudiar, vas estudiar a Salamanca i a Madrid, la universitat, i estic molt estranyat que la gent esté prescindint de la capacitat de coneixement i de prendre decisions amb criteri, perquè la societat de consum estupidissa la gent. Jo estic molt preocupat per això, les comunitats de la meva entorn estan molt machacats, no tenen capacitats de resoldre els problemes i no tinc tampoc cap esperança a l'exterior, no sé, però com el ser humà sempre sóc africà, més a més, no puc ser tan pessimista, penso que algun futur n'hi haurà, però jo no estic en condició de saber quin futur.
Clar, el teu cas és particular perquè vas venir a estudiar aquí, llavors vas intentar tornar al teu país, vas veure que la situació no era bona i has passat tots els últims anys teus aquí al país. A més a més, com a advocat, ets una persona que coneix com funcionen les democràcies liberals. Com es pot fer que països com el teu, com Guinea Equatorial, canviïn i girin cap a una democràcia que sigui equiparable a alguns països europeus? Això es pot imposar des de fora?
El primer que s'ha de fer és que els conceptes es diguin en un contingut que sigui cert. Per exemple, el concepte país ric i país pobre. Per mi, aquest consumisme que tenen és una de les arrels del nostre patiment, perquè estan consumint molt més del que tenen, diuen que són rics perquè estan agafant recursos d'altres a preus irrisoris, i el primer que necessitem que tothom cap en aquest món, tothom cap, no n'hi ha ningú que tingui legitimitat per dir que un altre no cap, i segon, que tothom té necessitats i tothom té l'expectativa que els seus fills visquin i tinguin coberta la necessitat vital més important i poder desenvolupar-se com persones. Perquè nosaltres tinguem aquesta oportunitat, la societat de consum de països que diuen rics han de deixar de consumir i, a més, el planeta no pot. Estem escoltats.
Ja per acabar, he notat un cert pessimisme, no? I venint d'una persona que ha nascut al continent de l'optimisme, marxo preocupat, no? Perquè...
Això vol dir que estic massa, possiblement estic massa contaminat per el sedentarisme, no? I ser una persona, com estic dient, no? Aquí a Occident, com deia un col·lega i un amic molt estimat, aquí el que fonamentalment he après és la sistematització i, clar, si tinc una ment racionalista que pensa que les coses ocorreixen per unes qüestions lògiques, si parlo de lògica, veient com està Àfrica actualment i veient que cada generació encara va més endavant, més arrere, perquè ser universitari no vol dir ser persona. Per mi ser persona vol dir ser una persona que ha nascut en un context on han donat els fonaments bàsics ètics per viure i per tenir una visió de la vida. Pot ser un gran matemàtic, però si no tens visió de la vida, de com ens ha de conviure, doncs per mi, encara que sigui doctor nuclear, no tinc cap motiu per admirar-te, perquè per mi el més important és ser persones i després el que sigui, carpinters, abogats, el que sigui, de primer persones. I això s'agafa a casa quan tens la sort i néixer una casa on poden transmetre valors.
Acabem així, jo crec que és la millor manera. Acabar. Moltíssimes gràcies i molta sort.
A vosaltres, moltes gràcies.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó i producció de Clara Castellà. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.